Cugat Mèdia. Són les 9.
Bon dia. Avui és dijous, 14 de desembre. Us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de les notícies més destacades de Sant Cugat. Això és l'Infomatí.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
I comencem parlant que l'esperit nadalenc ha impregnat el Teatre Auditori aquest dimecres amb les dues tradicionals funcions d'Scrooge, Fem un musical per Nadal, l'espectacle organitzat pel Cor Infantil d'Aula de So, que compta amb la col·laboració de diversos centres escolars del municipi i també de ciutats veïnes. L'obra basada en la cantata Mr. Scrooge, de Steve Pogson, està dirigida per Elisenda Carrasco i Oriol Castanyer, aquest últim també al piano. El paper de Mr. Scrooge està interpretat per Carlos Vicente i la dramaturgia és de Marc Rosic. L'espectacle, que ha comptat amb més de 400 alumnes entre les dues funcions, transporta el públic a la gèlida Londres del segle XIX i acompanya el viatge de Mr. Scrooge a través del temps de la mà de tres fantasmes, el del Nadal passat, el del Nadal present i el del Nadal futur. Enguany han participat els centres Sant Cugatenc, Gerber d'Orlac, La Mirada, l'Olivera, el Pinar de Nuestra Senyora, el Catalunya, el Leonardo da Vinci, l'Angeleta Ferrer i també l'Institut del Car. De Rubí ha participat l'Institut J.B. Baixafoix i de Cerdanyola l'Institut Jaume Mimó. I la polèmica retirada del mural sobre la guerra a Gaza a l'escola Pins del Vallès ha monopolitzat la tertúlia política de Cugat Mèdia al Gall del Monestir. Els partits d'esquerres, Esquerra Republicana, el PSC, la CUP i en Comú Podem, han censurat la decisió de la regidora d'Educació, Carme Ardit, de demanar la retirada d'aquest mural directament. I l'escola Jaume Ferran i Clua ha patit un robatori. Han sostret del centre diversos ordinadors i altres objectes de valor. Els fets van tenir lloc la matinada de dilluns a dimarts, segons ha explicat a Cugat Mèdia la directora de l'escola, Esther Escudé, i han confirmat els Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació. A més del robatori, el centre ha patit diversos desperfectes a mobiliari, armaris i l'alarma. Han lamentat a Cugat Mèdia la directora que estan tristos que robin una escola pública i també ha explicat que els lladres van entrar per la finestra i van forçar els armaris on estaven els ordinadors, així com un altre on custodien els objectes de valor. Les destrosses se les van trobar dimarts 12 de desembre a primera hora del matí. El mateix dia, el centre va interposar una denúncia als Mossos d'Esquadra per aquests fets. I detallets faran sonar el seu coti per coti a la gala d'entrega dels Premis Capital de la Sardana, que tindran lloc aquest dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Auditori. El grup interpretarà en directe la versió completa per a cobla del coti per coti amb la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. De fet, la formació ha estat guardonada amb el Premi Iniciatives Renovadores precisament per aquest tema, que té més de 17 milions de reproduccions a Spotify. La cerimònia comptarà també amb la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i l'alcalde Josep Maria Vallès. La gala estarà presentada pels periodistes de Catalunya Ràdio Quim Rutllant, Esther Plana, Sergi Vives i Anna Tantinyà, mentre que la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, posarà la música amb quatre peces, entre d'elles Sant Cugat del Vallès, capital de la Sardana 2023. I el monestir de Sant Cugat, juntament amb les Tres Xemeneies i la Casa Gomis, seran algunes de les seus principals de la Bienal Manifesta 15, que tindrà com a nucli l'antiga editorial Gustavo Gili de Barcelona. La Bienal Manifesta 15, que se celebrarà del 8 de setembre al 24 de novembre de l'any que ve, aborda certs temes crítics globals des del punt de vista d'una ciutat o regió europea anfitriona, que en el cas d'aquesta edició és Barcelona i les 11 ciutats metropolitanes. Els temes principals seran Imaginant futurs, Cuidar i ser cuidats i Equilibrant conflictes. El programa de la Bienal a cadascuna de les ciutats metropolitanes inclourà intervencions, exposicions i projectes en llocs emblemàtics proposats pel representant artístic local. i un taller de cuina medieval. Nadalenca és la novetat d'enguany en la programació del Nadal als museus. Montse Olgado, divulgadora i investigadora gastronòmica encarregada d'impartir aquest taller, i Eva Jové, coordinadora del Servei Educatiu dels Museus de Sant Cugat, han explicat al Connectats, el programa de ràdio de Ràdio Sant Cugat, en què consistirà aquesta activitat i el taller de vida Piment i Neules que es faran aquest cap de setmana a la ciutat. Comencem ara a repassar i fer una ullada a l'actualitat esportiva. Prop de 200 inscrits a la tercera edició de la cursa del Gall del 31 de desembre, amb sortida i arribada a la plaça de la Vila de Sant Cugat. Les inscripcions encara es poden formalitzar a cursadelgall.cat o presencialment el dia de la cursa de 10 del matí a 3 de la tarda a la sala Canigó del Club Muntanyenc, que recordem que coorganitza amb l'Ajuntament per primera vegada aquesta cursa de 5 quilòmetres i on hi haurà premi per als tres primers classificats i les millors disfresses. La sortida i arribada serà des de la plaça de la Vila i l'inici està previst a les 5 de la tarda. Pepe Díaz i Raquel Parrado són el vigent campió i campiona respectivament de la cursa amb més de 1.000 participants en la darrera edició. I el primer equip masculí del Club Rugby Sant Cugat depèn d'ell mateix per jugar a la fase d'ascens a Divisió d'Honor, la màxima categoria estatal. Els santcugatencs, quarts, necessiten guanyar els dos partits que li resten per acabar la competició de Lliga regular i fer-ho amb bonus, fer tres assaigs més que el rival. Els de Martín García sumen 26 punts a 4 del tercer. El Saragossa, posició que dona dret a jugar a la fase d'ascens. Els blau i negres reben aquest dissabte a les 4 de la tarda la visita del Buc, setè amb l'objectiu de sumar un triomf vital i, com dèiem, amb bonus. I acabem explicant-vos que el primer equip femení del júnior, d'hoquei herba, s'enfrontarà amb el Loreto d'Irlanda als quarts de final de la EHL, la màxima competició continental, el 28 de març a Amsterdam. Les santcugatenques disputen aquesta competició per segona vegada a la seva història i ho faran com a vigents campiones de la Lliga Iberdrola. El guanyador dels quarts de final s'enfrontarà amb el vencedor entre el club de Gampón madrileny i el Mannheimer alemany. El tècnic, Guille Carnicer, ha destacat que és un bon sorteig perquè s'eviten els equips holandesos, que, com sempre, són els grans favorits. Sobre el rival, el Loreto, Carnicer ha dit que aprofitaran els partits internacionals entre Espanya i Irlanda per veure les jugadores de l'equip rival. Això és tot. Com sempre, els recordem que poden consultar tota l'actualitat informativa santcugatenca a www.cugat.cat i també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X, l'antiga Twitter, també a Instagram de Cugat Media. Els recordem que també tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia i a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
els
propostes...
germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Un cotxe de carreres, un patinet, un metge de cadells,
una pilota de bàsquet, una videoconsola.
Aquestes festes ens demanem moltes coses. Les nenes i els nens de Nepal només se'n demanen una, l'atenció que necessiten. Col·labora amb la Fundació Vicente Ferrer. Truca al 900 111 300 i descobreix l'extraordinari poder de cuidar.
Ja tens Sant Cugat a la butxaca? La targeta de punts de més de 80 botigues de Sant Cugat. Si no és així, sol·licita-la a les botigues adherides i aconsegueix un munt d'avantatges. Descomptes, obsequis, promocions especials, barrets de la nit en blanc i... No ens podem allargar tant. Consulta www.santcugatalabutxaca.cat. Ara també utilitza la teva targeta al Mercat de Torreblanca. Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dijous 14 de desembre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols a la ciutat amb l'opinió del que anomenem Societat Civil Santcugatenca. Totes les tertúlies, ja ho sabeu, les podeu escoltar a través de la ràdio, la FM, la analògica de tota la vida, la 91.5, però també a través d'internet, a la web www.cugat.cat, ara en directe, o més tard en format de podcast. Saludem ja, sense perdre més temps, els tertulians que estan avui a l'estudi 1, l'estudi Ramon Bernils de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim... Avui tenim, mira, dues Eves. Per un costat, Eva Tataret, contacontes i experta en cultura popular. Molt bon dia.
Bon dia.
Eva Blanco, consultora de comunicació. Molt bon dia.
Bon dia.
Antoni Samsó, dinamitzador social. Molt bon dia.
Bon dia.
I Robert Sabé, veí de Mirasol i membre del Consell de Ciutat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, avui vull començar parlant d'un tema que, de fet, portem parlant tota la setmana. És el tema que una mica d'actualitat d'aquesta setmana, una polèmica política d'aquestes molt, molt locals, tot i que té una arrel de polèmica internacional. Bàsicament, per aterrar el tema a la ciutat, el dubte és, una regidora o un ajuntament en si té competències per demanar a la direcció d'una escola pública que pertany a la Generalitat que retiri un mural que demana la pau a Gaza, en aquest cas, però podria ser qualsevol altra petició, no? Aquest és el dubte que s'ha generat. Concretament, era un mural amb el Guernica de Picasso pintat amb els colors de la bandera palestina penjat al pati de l'escola del Pins del Vallès. I era un mural que, a petició dels pares, la van fer els nens i tenia l'acord del vistiplau, diríem, de la direcció de l'escola. La petició de l'Ajuntament, o de la regidora en concret, era perquè l'argument és que l'odi que podia generar la pancarta i no traslladar el conflicte a Sant Cugat ni esperonar la violència, segons ens explica la regidora d'Educació, Carme Ardit, a Cugat Mèdia. Ahir, a la tertúlia política, teníem els 7 partits aquí representats, doncs vam treure el tema perquè volíem saber la seva opinió. Per un costat, Junts, va defensar, en aquest cas Carles Brugueroles, va defensar l'acció de la seva companya de govern, de Carme Ardit, i deia que només havia fet un prec a la directora del Pins, que no havia ordenat res, i que, per tant, la directora era lliure d'haver seguit aquest prec o no haver-ho fet, que al final ho va acabar fent. El PP estava a favor de que ho hagués fet i també de la retirada del mural. Vox no va exposar-se exactament amb si la directora tenia competències o no, però sí que va fer una petició de no polititzar les escoles, no polititzar les aules. En canvi, els tres partits d'esquerres a l'oposició van ser molt crítics, molt durs, amb l'acció de Carme Ardit, amb aquesta petició. Li deien que no té competències, que els canals de queixa eren uns altres, no la via directa. De fet, la Pilar Gorina estava aquí, en tant que exregidora d'Educació, és a dir, l'anterior a Carme Ardit, i va posar l'exemple i va dir, diu, això es fa a través de serveis territorials, és a dir, si jo una vegada una escola va fer una cosa que creia que no era correcta, però no vaig parlar mai amb l'escola, vaig anar a serveis territorials, ho vaig dir, i serveis territorials es van encarregar de fer el que va considerar que havia de fer. No va concretar com va acabar el cas, però en tot cas sí que va dir quin és el circuit, segons ella, correcte per fer aquest tipus de peticions. I Esquerra, company de govern de Junts, sí que va dir que ells no ho haguessin fet de la mateixa manera, va ser una miqueta més suau amb les formes, i va defensar, això sí, l'autonomia dels centres per fer el que considerin. Per tant, ja veieu que és un tema, diguem, amb rerefons internacional, perquè no és la guerra de Gaza, però de fet, en el fons, és quina és l'autonomia dels centres i quin és el grau d'intervenció dels ajuntaments en un cas com aquest. Si vols, comencem per tu, Eva. Ets mare, has viscut molt la vida en les escoles. Com veus aquest tema?
Bueno, és un tema una mica delicat. Delicat perquè és veritat que els centres tenen autonomia de centre i el que sem, potser a vegades ens oblidem que l'espai, no, on tota la comunitat educativa està representada i que realment és com on s'han de prendre aquestes decisions, no, són els consells escolars. Llavors, si el consell escolar ha decidit tirar endavant aquesta, no, aquest acte per demanar la pau, tenim clar que l'acció és per demanar la pau, no? Com quan totes les accions que es van fer a les centres per la guerra d'Ucraïna o quan hi ha hagut algun conflicte, sempre el que es fa, no, en l'àmbit educatiu és promoure la cultura de la pau. Si des del Departament d'Educació, que em consta que no ha fet cap indicació als centres d'ensenyament, ni als de primària ni als de secundària, que s'hagi pres una decisió, no, en funció d'una recomanació, un prec, com has dit tu, sense passar per consell escolar, bueno, és una mica delicat, preocupant, diria jo, no? Perquè és veritat que els centres educatius han de ser uns llocs on es puguin... Ara, amb tot aquest rotllo dels informes PISA i tal, no? Que deien, és un lloc on hem d'acompanyar, no, els infants i els adolescents a raonar, no, a veure què és el que està passant, no, i no tenen prou vida darrere com per poder fer una bona interpretació, possiblement, i llavors, bueno, és la funció dels adults, no, en aquest cas els docents i les famílies, no, acompanyar-los a fer un anàlisi més acurat, no, del que està passant, i sostenir-los i acompanyar-los, i que si se'n van massa de mare, a veure que les coses a vegades no són ni blanques ni negres, o a vegades sí, no? Aquest acompanyament. No retirar-ho així tal qual com a mesura, bueno, potser seria molt interessant parlar amb l'AFA d'aquest centre com amb l'equip directiu, no? I veure si s'ha... Jo crec que la meva experiència, que a vegades no ens creiem la força de veritat que tenen els consells escolars dels centres. Mm-hmm. Ahir està tothom representat. I el que es decideix per consell escolar va a missa. Perquè és on... És l'organisme on s'ha de parlar, on s'ha de debatre, no? Perquè estan tothom, estan estudiants, estan famílies, estan personal no docent, està el personal docent. Mm-hmm. Bueno... Potser no es va passar per consell escolar, no tinc ni idea.
No,
potser no.
És possible que no, eh? És possible que no, però sí que tenia l'acord, el vistiplau de la direcció.
No?
Ara que dius, s'hauria de parlar amb... Nosaltres hem parlat amb els pares, evidentment ells sí que han volgut parlar perquè són els que van alçar la veu, és a dir, tot això neix perquè els pares es queixen amb una carta a l'alcalde, etcètera, etcètera, ens arriba, i d'aquí es deriva tot. La direcció no ha volgut fer declaracions, però és que de fet hem volgut parlar amb altres direccions perquè més o menys ens ha arribat que hi havia alguna carta preventiva, prèvia al tema dels PINs, que això estem acabant de confirmar-ho amb altres direccions, direm a totes les direccions de les escoles, i ningú ens en vol parlar, ningú ens vol confirmar que s'ha rebut aquesta carta. Hi ha un punt de... Ix. És un tema difícil. Vinga, va, qui és el següent?
És que és... Bueno, jo desconec quins són els protocols. Segur que hi ha un protocol oficial, com has explicat abans, no?, per fer... bueno, pues, per mostrar alguna queixa o molèstia, el que sigui, segur, no sé si s'ha seguit o no, ho desconec, sembla que no, per el que esteu explicant. Val? Jo no entenc encara el motiu pel qual ella va demanar o va fer aquest prec a l'escola, no ho sé, no?
Com que la pancarta era un Guernica, que tots sabem que és un cant a la pau, diríem, però pintat amb els colors de Palestina, es considera que és de part.
Vale.
Diu, si hagués sigut... Sí. Ahir, per exemple,
si no era neutral, per dir alguna manera.
Un polític va dir, si hi hagués el Guernica amb mig colors de Palestina i mig d'Israel, doncs potser no hagués passat res. Ja. O cap color no hagués passat res.
Vale.
Una mica l'argument era aquest.
Vale. Passa que és un tema molt complicat, perquè els nens el que veuen és el que veuen, i lluitar per la pau jo crec que és algo que hauríem de fer tots. Sí que és cert que la que poses uns colors d'una bandera t'estàs d'alguna manera definint, val? I jo crec que el que s'ha d'apocar és per la pau, perquè sabem jo conec molta gent a Israel, però he treballat molts anys amb ells, que hi ha moltíssima gent que està en contra del que està fent el govern. Llavors estem criminalitzant a tota una població pels seus governants, i això no és just ni per uns ni per altres. Hamas, ja sabem el que està fent, li importa molt poc la gent de Palestina, també. Per tant, és veritat que pot haver aquest punt de dir ojo, perquè si estem posant una bandera per una banda, sembla que estiguis criminalitzant els altres. I tampoc és bo això de cara als nens, perquè no hauríem de criminalitzar a ningú, perquè la població és la que té menys culpa de tot i són els que pateixen, no? Ara bé, que una escola decideixi, jo crec que no hauríem de ficar-nos en aquests temes. Crec, perquè tampoc té ni mala intenció, al contrari, l'objectiu era bo, val? Per tant, jo crec que s'haurien d'haver seguit els protocols oficials, els que fossin, si és el Consell Escolar, com diu ella, doncs Consell Escolar, si és a través del Canal de la Generalitat, Canal de la Generalitat, i que llavors s'haguessin pres les decisions correctes en aquell moment, perquè també estem parlant d'una escola de primària, no?, que està...
Sí, sincerament. Sí. I un debat paral·lel que ha sortit, no?, més enllà de quina competència, no?, té la regidora per fer una petició com aquesta i tal, és la neutralitat a les escoles, és a dir, han de ser neutrals o no? Ahir en el debat va sortir i la Pilar Gorina deia, han de ser plurals, no neutrals, no? Que sembla que sigui sinònim i no ho és. Bé, és un altre tema a parlar-ne. Va, Robert?
No, digues. Com pensava que la volta anava.
No.
Bé, aviam, jo tampoc podré dir res amb l'aspecte tècnic, però sí que parlarem l'aspecte funcional. I també potser em mullaré una mica, perquè el món no és gris. El món té colors molt marcats, i la suma de tots els colors és quan dona, podríem dir, el color blanc. No? Però el blanc és la suma dels colors. Bé, jo penso que l'Ajuntament és tothom i per tothom. I un regidor és algú que treballa per l'Ajuntament i, per tant, per tothom. Les persones que ocupen càrrecs de responsabilitat han d'entendre sempre que són per delegació temporal. I, per tant, la seva opinió, fora del seu àmbit laboral, sona malament, però és que és veritat, treballen amb això, poden tindre la que vulguin, faltaria més. Però quan estan a l'Ajuntament han de comprendre que estan en una societat plural. De fet, quan hem exposat, podríem dir, els 7 regidors, no han sortit els 7, han faltat els de Comú Podem i els de la CUP, per exemple, també van donar la seva opinió.
Sí, he dit els 3 d'Esquerra...
Ja, però ho deia per puntualitzar. Ho dic perquè és anecdòtic, però és veritat, aquesta és la realitat d'aquest Ajuntament. Després, la cultura de la pau vol dir que algú falla, perquè mirar a defensar la pau vol dir que hi ha guerra, val? I la guerra, podríem dir, bueno, es pot valorar com es vulgui, però no, penso que no hem sigut tan tiquismiquis amb la guerra d'Ucraïna. I aviam, la guerra d'Ucraïna, ja no sabem els morts, perquè fa molt temps que no ens els expliquen, però podríem parlar inclús de les conseqüències econòmiques que estem tenint com a país, perquè tot el gra que ens sustenta, podríem dir, la nostra indústria agroalimentària de la carn, depèn d'una manera molt important d'aquest país. I hem sigut absolutament partidaris d'una part, que sí, va ser atacada, però ens hem oblidat dels altres. No ens en recordem que els soldats no volien anar a la guerra, que es va mobilitzar part de població, podrien dir, absolutament contrari, que han estat reprimits, etc. No és un tema de bons i de dolents, però els nens morts i massacrats són de Gaza, val? No són de Hamas. Per ser militant de Hamas és algo més que un nen, un simple nen que està en una escola o està en un carrer. Jo sempre recordaré, i això sí que m'ha marcat, la imatge d'aquell nen que el maten a trets en el carrer. No és un accident. Si us hi fixeu i mireu bé les imatges, veureu els trets com van rebotant per terra fins que l'encerten definitivament. Val? Això vol dir que estic a favor d'uns? No. Vull dir que estic en contra del que està passant. I per dir-ho, hem de mostrar, podríem dir, la més absoluta beligerància. L'escola, quan els meus fills hi anaven, es parlava d'escola. Ara es parla de comunitat educativa i, per sort, se'ns inclou, podríem dir, tot l'entorn. Aquest entorn pensa, sent i es mobilitza de banda. Jo no penso en posar totes les banderes, imagineu-vos, perquè està clar, dintre de l'estat israelí hi ha diferents nacionalitats que han anat a anar. O sigui, això seria realment la ONU. Val? Jo penso que podríem dir, ensenyar la pau és, entre altres coses, també mostrar que la guerra és terrible. I el que han fet això, amb aquest pòster, ha sigut això. Què és el que va fer Picasso amb el Guernica? Ni més ni menys. Gràcies.
Molt bé. Toni.
Bé, jo crec que ja he sentit moltes coses i molt, molt certes totes. Jo crec que defensar la pau sempre que es pugui s'ha de fer. I, a més, en aquest cas de l'escola se li donen més bombo ara i s'ha fet més publicitat ara amb tota aquesta moguda extra guerra, extra pau, perquè clar, els nanos fan moral, els pares els ajuden o provoquen que es faci això, ja està. tu podràs estar d'acord o no. Si hi ha una bandera, hi ha un color o no hi ha un altre color, és cert que, no, que posicionar-se sempre és complicat. Ara bé, que això s'hagi extrapolat a la política, a la regidoria d'ensenyament, jo crec que aquí algú s'ha precipitat una miqueta. Que l'escola faci això, jo crec que les escoles avui tenen prou seny com per anar cap aquí o anar cap allà. I després, en el moment que estem vivint amb el tema ensenyament, el tema escolar, vull dir, hi ha moltes coses a pensar i a posar-s'hi que no més enllà d'això. Per tant, jo defenso que es defensi la pau, valgui la redundància, però també que es defensi la llibertat que algú pugui expressar-se com cregui convenient. Que haguéssim pogut posar les dues banderes, els dos colors, segurament, però segurament que no van fer-ho amb cap mala intenció, simplement perquè qui està patint les conseqüències? Tots les estan patint els països aquests, molts que ni estan a favor d'uns i dels altres, o estan en contra d'uns i dels altres i les estan patint. I nosaltres, de retruc, de rebot, també les estem patint. Per tant, jo crec que és més important el sentit que volíem fer aquesta canalla que no pas ara la regidoria, que... Llavors sí que es polititza. Mm. Aleshores sí que es polititza i aquest és el problema. Mm. Que tu respires o estossegues i això es polititza. Si tu vas a un ple i dius així, ja, ui, aquest ja no està d'acord. I això és més problema,
és
o tant més problema
opinar.
Que...
És difícil opinar. Ara has d'anar molt en compte segons quina opinió expressis en un moment donat, ja t'han fotut l'etiqueta.
Sí, sí.
No, jo, per Déu meu, només he donat la meva opinió, no? O sigui, has d'anar en compte amb el que dius i com ho dius i segons on ho dius, que arribarà un moment que no podrem ni opinar, no? Al final.
I això passa, crec, sobretot amb aquest tema, és a dir, amb altres guerres, amb altres circumstàncies, no passa tant. Amb altres sí, però tant. Però aquest és... Sí, blanc o negre, aquí sí que és blanc o negre.
A més, aquesta guerra ha desbancat totalment la d'Ucraïna i tal, i mira que llavors tothom està en pendents. Clar que ja a veure,
acabant,
ja s'ha passat una miqueta la notícia de la guerra allà, i ara hi ha aquesta. Però quants anys fa que hi és aquesta guerra? Jo em sembla que encara no havia nascut, ja tinc una certa edat i jo crec que ja estaven liadíssims allà, uns i els altres, vull dir que al final...
Sí, és un conflicte molt complicat.
Exacte,
sí,
i a més és molt complexa. Però entre altres coses, dins de l'Ajuntament mateix, hi ha hagut aquesta divisió d'opinions entre que no, si l'alcalde no sabia res. Ara resulta que... No, ha sigut que... la regidoria. Ha sigut la regidora, no? Clar, aleshores... A veure... potser que ens centrem una miqueta i estiguem pel que hem d'estar i per la feina.
I de fet, a finals de...
Som al Barça, això, ja.
A finals de gener, que és el dia escolar per la no violència i la pau, que és un acte d'aquests que es fa a tots els centres, no? I es mira els mapes, els conflictes bèl·lics que hi ha encara. Com ho farem aquest any? No? Ara, no? Sí, jo sóc mestra, no? Jo no sóc mestra, però dic, jo sóc una mestra de primària ara i penso... Pues anem a... No sé, no? Perquè...
Bandera blanca, com deia ella. Sí.
Clar, però clar, s'ha de parlar dels conflictes per entendre que és necessari.
És molt difícil parlar dels conflictes quan els conflictes no els entenem
ni nosaltres. No.
Exacte.
No els entenem ni ells, crec jo, a vegades.
No.
I els mateixos que creen conflictes.
Com ha començat aquest... És molt raro. Sí. Vull dir, podíem estar parlant molt amb això.
Estic d'acord.
Sí, és molt complicat.
Malauradament, tampoc sé quines són les causes del conflicte.
No. Exacte.
En guanyo per edat, per tant, ja n'estic.
No, però
vull dir que... començava.
Sí.
Però sí que sabem, podríem dir-ho, que és violència. I la violència s'ha d'erradicar com sigui.
Sí.
Vull dir, i no fa falta posar-li masses explicacions a la violència. Els actes violents són violents per se. I el que estem visquent és uns actes de violència extrema.
Cap a la població indefensa.
Per tant, aquest és per mi el punt cabdal. O sigui, si m'he definit, ha sigut per aquests actes de violència.
Totalment.
No, i els conflictes, i a més, els conflictes sobretot són pels governants de cada país i dels que no són del país.
Són interessos.
Tots
la població no importa.
Importants,
és vergonyós.
Estan ficats aquí. I hi ha els propis... Aquests són els que provoquen. Per tant, ojito.
Però dels conflictes s'ha de parlar, perquè si no...
Ah, sí?
Crec, que...
Normalitzen.
Sí. I passa el temps i... Bueno, una anècdota, una cosa petita, Però va ser un club de lectura en una escola, que a primària, I llavors el llibre sortia, es diu El meu carrer, i llavors parla del conflicte de Kosovo, no? Bueno, vale, que era en primària, quart, cinquè i sisè de primària, però, clar, no tenien ni present que hi havia hagut, no?, una guerra no fa tants anys... No? Que estaven fent les Olimpiades i estaven allà, no? I llavors, haver de recordar, no?, tota la guerra tan a prop, no? I com el llibre també sortia, no? El record de la Guerra Civil, perquè estava posat en una població. La Guerra Civil es sonava com que no, a més era una escola, no? De Terrassa, que hi ha molts nens migrants, i llavors penses, ostres, no? Nosaltres, no? Ho tenim com molt present, no? Les guerres, el conflicte, la necessitat de la pau, no? De posar, no? De sobre, de fer sortir, ei, cuidado, no? Que aquí estan morint gent. Però és que, clar, si no podem fer-ho amb aquests petits, no? No s'hi podem fer reflexionar sobre això. No? Arriben a l'institut i no tenen ni idea.
La reflexió que s'han de fer, jo crec que és, hem de pensar, hem de dialogar, no? Hem d'informar-nos, hem de llegir, o sigui, i abans de donar una opinió has de tenir tota la informació, no? Jo crec que és superbo que els nens entenguin que no es poden quedar amb el primer que tenen per què veure. El bombardeig és enorme i no sempre és el que hauríem de sentir, no?
I llavors, resoldre conflictes, no? Si tu i jo ens barallem, no?
Exacte. O sigui, per mi és parlar de diàleg, parlar d'escoltar, de pensar les coses. Jo crec que això és superimportant que es faci, perquè això és el que et fa entendre després el que està passant en el món. És important també conèixer la història. Vale? Perquè la història, el passat, ens marca molt el que farem en el futur, i jo crec que és important.
Fixem-nos que els que ens venien davant nostre, per mi van ser l'últim, podríem dir, contacte amb la guerra. I si hem tingut sort, l'hem pogut viure en plural, perquè hem tingut persones, podríem dir, dels que podrien dir-se que estaven en el banc, que van guanyar, i els que van perdre. Per tant, jo he tingut la sort, i els meus fills també, de poder escoltar opinions d'unes realitats que van haver-hi, i que van ser aquí, i que fins a cert punt encara estem patint, i podríem dir, condicionant-nos la nostra vida del dia a dia. De fet, s'han sentit frases de no pot haver-hi política a les escoles. Això ho recordo jo de quan jo anava a l'escola, i ho deien només els que estaven en aquells moments en el poder. Val? Per tant, això segueix existint. Penso que és molt important el que heu comentat, de tindre aquesta idea de la història. Tot i que sigui una suma de subjectivitats, però podríem dir, és clau per poder entendre coses i poder posar en valor la pau. Mm-hmm. És que si no, la pau és algo eteri, és com l'amor, com el romanticisme. Exacte. Què és això?
Exacte. No? Què passa quan no hi ha diàleg, no? Quan es posen per davant interessos econòmics, polítics i de més? Perdó.
No passa res.
Jo no tinc tanta pràctica com vosaltres.
No patiu. Molt bé, doncs, ara volia tocar un segon tema relacionat amb l'escola. No té absolutament res a veure amb el que hem parlat, però com que és tema escolar, doncs l'enllaço i després parlarem de la sequera. És un tema molt... O sigui, ahir vam saber que van entrar a robar a l'escola Ferran i Clua de Valldoreix i van robar, doncs, ordenadors i altres objectes de valor. Clar, per què roben ordenadors? Perquè són els ordenadors dels nens, els infants, diríem, que estaven guardats a dins de l'escola. I això és un debat, i aquí ja m'hi fico jo com a pare, eh? Que jo veig els meus se l'emporten a casa cada dia. I penses, i van carregats, però els hi pesen les motxilles, i penses, i algun cop he pensat, i per què no se'ls queden a l'escola? Doncs potser per això. Llavors és, ostres, és un tema complicat. Si se l'emporten, perquè se l'emporten, perquè també
els
poden robar pel carrer. Clar, i ho saben. El dia que els hi van donar en una caixa, i van sortir de l'institut amb la caixa amb l'ordenador, que posava ben clar que allò era un ordenador.
Una fletxa que deia ordinador nou.
Llavors, ostres, era com... En sèrio? Però, clar, també l'alternativa, les escoles no les podem convertir en un búnquer. Què posarem, alarmes a les escoles? És a dir, ostres, i no és el primer cop. A Sant Cugat, no sé si és el primer cop que passa, però a Catalunya ha passat a molts llocs que han entrat on saben que guarden els ordenadors. És a dir, hi ha escoles que fan una cosa i escoles que fan les altres. Llavors, no sé quina és la millor solució, la veritat, però m'hi va fer pensar ahir i vaig dir, mira, va, ho trauré, perquè mira, aquest és un tema personal que jo també tinc dubtes, perquè a vegades he pensat que se'l quedin, però clar, també és cert que fan deures amb aquest ordenador a casa, no? Llavors, però tinc els meus nebots el deixen, saps? És a dir, tinc els dos exemples, els nebots els obliguen a deixar-los i els meus els obliguen a portar-los a casa. No ho sé.
Bueno, quan va començar el tema de l'1x1, ja fa molts anys, no? Que la Generalitat en aquell moment donava els diners per a les famílies, per als ordinadors. Jo me'n recordo, al Pla Ferreres, que vam... Bueno, amb l'Oriol, el director, deia, ostres, tenim, no? 400 ordinadors aquí dintre, com ens entrin a robar ara?
És una bomba.
No, clar, era com... I havia passat, que havien robat en algun altre lloc, perquè, clar, és un material, a més, era nou de trinca i era el començament de tot. És un problema, sí. Bueno, què fas, no? Els deixes en un lloc ben tancats. En teoria, els centres tenen seguretat, bueno, això, diríem, no? però, i que no vagin la canalla amunt i avall, bueno, ara amb el debat ara dels telèfons, els ordinadors i tot plegat. Bueno, clar, potser hi ha nens que l'únic ordinador que tindran per poder fer potser alguna tasca serà l'ordinador que portin de l'escola. No? També valorem això. És un tema complicadíssim, eh?
De tota manera, dispositius. Les escoles tenen assegurança per cobrir aquesta
pèrdua? Jo crec que sí.
El problema d'aquestes coses és més enllà d'aquest robin un ordinador, que és un problema bastant ampli, perquè clar, no és només el fet del tema econòmic, que també, òbviament, sinó tot el que tens a dintre. Perquè si tu tens una feina acumulada allà dintre i amb aquestzamada allà dintre, ostres, clar, jo els nanos avui segurament que fan... A mi em roben un ordinador.
Està el núvol,
jo que anava a dir.
El núvol aquest...
Això sap bé, sí, hi ha una tormenta.
No sé què passa, però ara de moment els núvols deuen estar...
No vull ser la pel·lícula aquesta de Netflix, El Mundo que Dejamos, El Mundo que Deixem.
Bueno, l'he vist anunciada.
Fa pensar.
Però jo penso que ara els núvols van una mica despistats, perquè ara mateix no plou ni que els matin. Els núvols són els promotors de la pluja, per tant, jo sé que alguna cosa està passant.
Perquè està plens d'informació i no poden ploure.
Potser tenen més informació.
Ara ho hem entès.
Però a part de la broma que els pares, suposo, i els nanos no els deu fer tanta broma, però vaja, és per posar una miqueta d'ambient, perquè si no tot tan sèrio. Però sí que és un problema per l'escola, perquè a part de tot això és la destrossa que els hi fan, perquè es veu que els hi han rebentat.
Sí.
Clar, el problema dels robos...
És que és un acte vandàlic.
No, sí,
clar.
És un acte vandàlic, però demà el tornen a fer. I si no fan aquí, el faran amb una... Com fan les... Bueno, jo ara a l'època de la meva la botiga robaven cada 3x4. I vinga, mòbils i això, i no sé què. I un dia tenim unes peixeres allà, plenes de peixets petitons, allà per fer l'aparador i això. Quan ho van rebentar, va rebentar tot i l'endemà estaven tots els peixets morts, també. Pobrets, això és el que va fer més gent. Estan allà, pobrets, així.
Aquests no estan assegurats.
No. Però vull dir que...
No els revifarem.
Això és difícil de... I a veure si se'ls enduen. Clar, si han de fer feina, se'ls han d'endur. Si se'ls enduen és un pes, com tu dius, que sí, a vegades veig nanos pel carrer, que aquests nanos aniran tot el dia torts pel cap enrere. Perquè porten unes motxilles. A més, les porten molt avall, ara. Perquè deu ser perquè se'ls tapi el cul, o jo què sé, que no se'ls vegin els calçotets com abans se'ls veien. Tota aquesta cosa. Llavors, tot això, clar, dius, bueno, doncs el deixen a l'escola. Si el deixen a l'escola no poden fer deures. Si se'ls emporten, els hi poden robar mentre van. Clar, de la manera que està muntat el món avui, et poden fer qualsevol bajanada, qualsevol...
És un tema molt difícil.
Per tant, l'important és tenir una bona assegurança.
Totes les... Sí, o sigui, quan tens l'ordinador, t'obliguen a fer una assegurança, a l'institut, sobretot perquè per si es trenca, per si hi ha un cop, per si te'l roben...
Jo des d'aquí els hi donaria l'enhorabona amb aquests personatges que entren a les escoles, perquè dius, home, no s'hauria d'entrar enlloc, però en una escola... Hòstia, no fotem, tu. La feina que tindran aquesta gent... Jo només vaig pensar en la feina que, a part dels ordinadors, que ja estan robats, ja estan... La feina que tindran aquesta gent ara, posar-ho tot en borda, arreglar-ho tot... Però vull dir, aquests nanos, aquesta gent...
I el cap d'una setmana estaran al carrer.
Ja t'ho explicaré, jo, això. Ja. Anava a la comissaria i ara ja es idu allà. I després sabies que l'endemà marxaven. Bueno, si ja n'hi entren. Vull dir que és un problema greu.
Bueno, vols apuntar una cosa, Robert?
Tinc poc a apuntar, vull dir, perquè ho heu dit tot. Vull dir, per mi hi ha la component funcional, que és, bé, que fem amb els nois, noies, perquè puguin seguir treballant, podrien dir, fora de l'horari escolar, amb una eina, que és una eina de treball magnífica, i això és un tema que ho sento, és un tema educacional, i l'altre per mi és un tema de cultura, però com que ha superat el concepte, se segueix robant, és un tema policial. Vull dir, per tant, bé, potser hem posat el focus en determinats llocs que es tenen que controlar, vigilar, etc, i potser no n'hem posat igual en altres llocs. Possiblement perquè el valor econòmic no és tan alt com sembla, malauradament, i per això ho focalitzem cap a altres llocs, però ho sento. Per mi és un problema de responsabilitat de la policia. Vull dir, així de clar, i posar-se d'acord, sens dubte, amb l'escola, amb la comunitat, com sigui, perquè el mètode sigui el més senzill i aplicable possible, però per mi és important el que heu començat a dir, és a dir, què fem amb uns nanos que podrien dir tenen que portar a sobre mig quilo forçós amunt i avall, podrien dir, per poder fer la feina, val? I a més a més tot el que això amaga, que ho has dit molt bé, hi ha molta gent que serà l'única eina que tindran disponible, o sigui, no és allò de dir fer servir el de ton pare. Per tant, ostres, aquí darrere hi ha marro. I és un marro que estiria que valorar.
Però abans anàvem amb llibres, eh?
I tant, i passaven,
eh? Cada assignatura era un llibre, perdoneu.
I la llibreta.
Sí, la llibreta.
I l'estuig.
Mira foli.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Mira foli.
No sé si passava allò més que els ordinadors.
I, a més, el que escrivia més li pesava més, perquè hi havia més pes.
Sí, sí, a l'institut no es podia deixar guardat res, o sigui,
t'ho
portaves tot.
T'ho havies d'endur, t'ho
ni guixetes ni res.
No, res.
És supermodern, les guixetes.
És supermodern.
Molt bé, perfecte. Doncs res, tanquem
Perdona, i tant. I aquí la regidora ha fet algun comentari al respecte o no?
Es va saber tot just ahir.
No, però no crec que...
Un prec.
Doncs hi donem de plaç avui.
Posem alguna bandera.
Això. Clar, vinga. Que... Va, canviem de tema, parlem sí, de la sequera. I aquí...
Aquest sembla que...
Ara tornem a parlar dels núvols. Exacte. Hem parlat dels núvols. Ara, avui faré feliç el Robert, parlant sí, d'aquest tema, oi que sí? Home, és un dels seves especialitats.
Que t'ha dit que s'ha de garrafes d'aigua.
Exacte.
Totalment. Últimament porrons, per això, perquè es gasta menys.
Cantis, com abans. Doncs... El dimarts, el govern de la Generalitat va explicar que preveu que el sistema Ter Llobregat, en el qual està Sant Cugat, entri en fase d'emergència.
La Muga, que m'afecta a mi.
La Muga, sí, Ter, Muga i Fluvià, no? No?
Sí, els que afecten sí, però aquí només ens afecta el Ter Llobregat. Els de la Muga ja...
És igual,
està fotudíssim.
Doncs van explicar que ara estem en fase de preemergència, que és una fase intermitja que es van inventar, diríem, sí, i la fase d'emergència van dir que es preveia el desembre, com que han fet aquesta fase intermitja, ara la preveuen el gener. En tot cas, la cosa està al caure, i com que no pinta que plourà, per tant, ja ho podem donar bastant per fet.
No pinta, eh?
Quan això passi, a banda del que ja recull el Pla Especial de Sequera, que ja recull què s'ha de fer en fase d'emergència, han afegit algunes restriccions més, que bàsicament són reduir els cabals ambientals dels rius Llobregat, Ter i Muga, s'ajornarà la posada en marxa de noves granges i hotels, i etc. I es prohibirà, i aquí hi ha la gràcia de tot plegat, es prohibirà l'ús de dutxes als vestidors d'instal·lacions esportives i gimnasos que tinguin piscina i rec de gespa. Llavors aquí, aquí està.
Ai, jo no ho vaig entendre, això.
Clar, no, perquè, clar, el titular no es podrà dutxar. Després van haver de sortir a matisar i ahir van tornar a acabar de fer una volteta més. És a dir, en el fons el tema és compensar. És a dir, aquelles instal·lacions esportives que tinguin gespa i vulguin regar,
no es podran dutxar.
I aquells que tinguin piscina i es vagi reomplint, no es poden dutxar. Sí, no fa, si fas una cosa, no fas l'altra. I si vols una cosa, doncs has de deixar de fer l'altra.
Han donat l'opció de dutxar-se en el rec de la gespa?
O de regar amb l'aigua de la dutxa?
O dintre la piscina?
O dintre la piscina?
Doncs, a veure, polítics de Catalunya.
T'ho tires.
A veure, si fan allò del...
Es posin en fila, que es posin en fila els nens.
Et poses el sabó...
Que a vegades estan entrant i es disparen els aspersors. Fantàstic. I a més... compartirien el sabó, seria un lloc de trobada.
Un moment de networking.
Em sembla perfecte. Bueno, és de broma, que està molt bé i m'agrada molt. Sí que volia escoltar el Robert que expliqui una miqueta què et sembla tot plegat i, bueno, si anem en la bona direcció, en quant a mesures. Evidentment, anem en mala direcció perquè no plou, etc, però
no
s'està gestionant com s'està gestionant. Va.
Penso que anem en mala direcció perquè anem tard. Perquè tots els estaments públics, públics pagats per la Generalitat, van avisar d'aquesta mancança d'aigua fa més d'un any enrere. Val? Per tant, no ens té que vindre de sorpresa. Que no tindrem aigua, podrien dir, els propers 3 mesos, ho diu Copernicus, que és l'Agència Meteorològica Europea, en el qual el servei meteorològic està connectat i que si veu qualsevol de vosaltres va a veure les previsions mensuals, veurà que podrien dir la cosa pinta molt malament. I per mi, a més, anem malament perquè no estem donant, per mi, la imatge del que té que realment està passant. O sigui, entrarem ara en una divagació sobre si dutxa sí, dutxa no, i trobar molt oportun el baixar la tensió, però tenim que anar cap a la sobrietat. O sigui, no pot ser que els que tenim més diners ens puguem dutxar amb 210 litres d'aigua al dia a casa meva, però com que, a més, sóc soci del club, en el meu cas, del club de rugby Sant Cugat, em puc anar a dutxar allà, però tant són 210 més 40 litres més de dutxa i ja vaig als 250, val? Tenim que entendre que estem en una fase terrible, val? O sigui, que ens tinguin que vindre barcos a portar aigua amb una població de 100 milions de persones no és una anècdota. O sigui, això és impensable. Per tant, o comencem a prendre consciència de que realment no hi ha aigua, no n'hi haurà, i que tenim que entrar en una fase de sobrietat, sobrietat, no eficiència, sobrietat, o sigui, reduir el consum, o realment no entendrem res. O sigui, que la pecata minuta sigui si hi haurà dutxes o no en les entitats esportives, quan el 65% de la superfície del país, que és secà, no tindrà aigua, i per tant la collita de l'any que ve està qüestionada, que el 35% que està en regadiu depèn de l'aigua del Pirineu, i el pantà de Rialp em sembla que està al 20%, penso que no estem tocant vores de cap de les maneres. Vull dir, ens ho tenim que repensar. I el que per mi tenia validesa era aquest concepte de sobrietat. Té que gastar menys. I abans que tinguer-ho que fer d'una manera policial o podríem dir forçosa, li estic mirant de fer entendre que té que fer-ho perquè, si no, no tindrem aigua. Val? I això no ho estan fent. I es limiten a fer-ho de sempre. Surt algú que té una responsabilitat, deuen la bajanada de torn, i al final treuen el Sant Cristo gros, que és el conseller. El conseller no se'l té que treure per dir si les dutxes sí o dutxes no. La cosa és sèria. En el rugby, el capità no se'l treu mai per treure una beligerància entre dos jugadors. Faltaria més. Serveix, podríem dir, per organitzar el partit i tal. El conseller no pot sortir a dir les dutxes amb gespa sí, les que no tinguin gespa no, els hotels que sí. No, home, per favor... Diguem-ho clar, no hi ha aigua, i no n'hi haurà, i som 100 milions de persones, en un país del primer món. És a dir, de moment hi haurà turisme, hi ha agricultura, hi ha indústria, i hi ha ús de boca. Ho sento. Per mi és donar-li una volta més. Aquesta és la meva decisió. Ho sento. I, com sempre, la gent em diu que som molt pessimista, però és que vaig a mirar el servei meteorològic i les coses són com
la realitat.
Un pessimista és un realista ben informat, diuen, no?
Tant de bo sigui veritat, de veritat. Ho sento.
Treballa a la ràdio. No sé, jo també penso com ell, que hauria de ser una cosa que cadascú hauríem de prendre consciència, però clar, quan fas així, obres l'aixeta i surt l'aigua allà, dius, hòstia, que bé, encara hi ha aigua. El dia que això facis així i no és que s'hagi tancat l'aigua de pas, sinó que no n'hi ha, llavors segur que no ens dutxarem. Jo, si es dutxen o no es dutxen, bueno, aquí potser els que hi guanyen seran els del desodorant, per exemple, no? Que la gent se'n farà servir més de desodorant o de colònies, per posar una miqueta d'humor, no? Però que és un problema greu. Ara, és difícil solució, perquè això que has dit tu tens tota la raó, eh? Vull dir, tot el que has dit fins ara és la realitat. Però... la solució quina és? Tancar l'aigua tot arreu? Perquè també dius que hi ha municipis que es veu que tenen unes fugues d'aigua importantíssimes, que esclar, ara et surt tot. I el problema no és aquesta fuga, però el problema és que, coi, per què hi ha aquesta fuga, no? I per què no s'ha solucionat? Per què es fa servir tanta aigua? Moltes vegades també diem, que aquests fan servir molta aigua, resulta que és reciclada. Per tant, tampoc no tenim tota la informació. No sé, jo... és un tema complicat. A mi se m'escapa.
Bueno, si hem deixat que les elèctriques tiressin de pantar tot el que han volgut i més, i ara ens portem les mans al cap.
I a sobre,
perquè hem pagat doble, de fet. Doble, no?
Sí.
Però al final els que pringarem serem la població que haurem sempre de restringir. O sigui, però la realitat és que no plou. No, o sigui, per tant, tota aquesta aigua que hem malgastat, tant si són les elèctriques com no, no l'estem recuperant perquè no plou, com diu ell. És que aquesta és una realitat. O sigui que... alguna cosa haurem de fer. A mi em sembla anecdòtic, lo de les dutxes, com ha dit ell, em sembla
anecdòtic.
Exacte. Però clar, jo estic d'acord. Si la realitat és la que és, per què no ho diem clarament i ja està? No cal maquillar-ho tant. I ara potser deixem les dutxes i ara els arbres que se'ns moren... anem una mica al gra, no? O sigui, la realitat és aquesta. Pues, podem prendre consciència d'una vegada... I deixant-nos de tonteries, que si ara les dutxes, que si depèn si tens piscina o no, o si la gesp...
Que va ser un tema polític, eh? Alguna cosa no. Hem de dir, com ha dit ell...
Però és que fa vergonya, ja.
Ha de sortir un conseller per dir... El que passa que cal alguna... Si no, els diran, és que el govern no fa res. Bueno, què pot fer el govern? Omplir els núvols d'aigua perquè baixi després?
Sí, ves tractant una mica la població com si fóssim tontos. Vull dir, que s'estan marejant. Que si les olives farcides de forat o farcides d'anxova, i dius, perdoni, és que no tenim olives.
És que potser no hi haurà ni l'oliva, que és la base.
I estem aquí parlant de farciment, no? I ens maregen amb coses que no són importants, i no, hi ha debat, i parlen, i tothom, no, i al final dius, perdó, no? Una mica el que has dit tu. Ei, és que no hi ha aigua, que és igual, la dutxa, el gimnàs, i la piscina, i el rec, i tonteries.
I ara estem a l'hivern,
espera't,
que no es fa servir tanta aigua. Però en el moment que comenci, bueno, si algun dia ve l'hivern del tot, si és digne, perquè això si depèn també dels núvols o dels polítics, això
que vingui. Crec que diria que està relacionada amb l'aigua.
De la Mònica Usart, de la Mònica Usart no serà, perquè pobra cada dia ha de dir...
Per desgràcia està relacionat.
Sí, hi ha periodistes que cada dia diuen que plou, però cada dia està baixant percentualment la quantitat d'aigua que hi ha en els embassaments. Per tant, hi ha una dicotomia informativa, que es tindria que també que començar a mirar d'homogenitzar. Perquè està clar, avui plourà el Pirineu. Sembla que ens plogui tot arreu, val? Plou al Pirineu, de, podríem dir, de la vessant de l'Ebre. No faré política, però això vol dir de la Txer. I, per tant, no és aigua que, podríem dir, puguem fer servir nosaltres per beure. Comencem a posar les coses, podríem dir...
Sí, sí.
Comencem a formar a partir de la informació, perquè si no està clar, tot és un món petit i meravellós. Han caigut 20 litros a Espot, fantàstic. Això, ai, 20 litros, 20 centímetres, són 20 litres d'aigua. 20 litres d'aigua no omple res. Val? I a més, podríem dir, amb la temperatura que ha fet dos dies després, la meitat s'ha evaporat. Posem una mica blanc sobre negre, també hem dit amb la neu, però comencem a... Perquè realment, si no... tindrem un problema. De fet, els pagesos el problema el tenen ara ja. No saben què tenen que fer. No. Perquè d'aquí dos mesos, amb les temperatures que ja començaran a brotar coses. Amb quina aigua?
Els pagesos,
i està clar, ja... som rics, no? Ja ho comprarem a fora. Bueno, però algú quedarà pel camí, eh?
Però ara t'ho pregunto perquè tu en saps. És a dir, què s'hauria de dir? És a dir, quin és el missatge que s'hauria de dir? Perquè mentre obris l'aixeta de la dutxa i surti aigua,
doncs
la gent ho farà. O sigui, potser pots dir... Em dutxo un dia sí i un dia no, però no sé si això arregla res. Què s'hauria de fer per això? Perquè en el fons el més important són els pagesos, no? Doncs perquè si no, no menjarem. Doncs què és el que s'hauria de fer?
Ho sento, però s'hauria tingut que començar molt abans. Molt abans.
Clar.
Amb el qual els embassaments ara possiblement estarien al 30%. Val? I 30% és una situació perillosa, però no de la crisi que estem ara. Val? Però ara en aquests moments... Pues parlar-ho d'una manera molt clara. No hi ha aigua i en els propers tres mesos no hi ha possibilitats de que
n'hi hagi.
Per tant, l'única font que tenim d'aigua són, podríem dir, una cosa que es diu la restricció. És allò, el que deien abans els pagesos, la gent de camp, per ser ric has de guanyar alguna cosa, però sobretot no perdre. Estem perdent molt. Val? Hem de mirar de perdre menys.
Bona dita, aquesta.
I amb la qual cosa, podríem dir, allargarem aquest recurs, que recordo que és de tothom, no és d'Agbar ni de Sorea, és de tothom, i per tant podrem donar-li un ús, podríem dir, més perllongat. Què vol dir això? Baixar pressions, que ja ho estan fent, o sigui, no, tot el que està plantejant l'ACA és molt assenyat. El que passa és que ho estem fent en una situació que és com quan et volen donar ja una pastilla quan has tingut l'infart. Vull dir, potser haguéssim pogut evitar-lo una mica abans. Val? Amb el tema del camp, molt poca solució ja, perquè a més hi ha unes solucions que s'escolten, que és, podríem recollir aigua dels freàtics. Les aigües dels freàtics que bevem d'una font o d'un pou, a vegades tenen 100 anys d'història. Si buidem els freàtics, que són els embassaments naturals, ens quedarem sense res. Val? Per tant, en el camp, pues, la part de regadiu, mirar-la de sobritzar, o sigui, que hagi la mínima despesa, optimitzar el seu ús per mirar de produir el màxim d'aliment. Les altres parts, començar a pensar que es tindrà que ajudar, perquè no és tan sols un problema de producció, sinó un problema de densitat de població en el territori. I la gent que malauradament marxa dels secans, jo sóc net de les marxes dels secans de principi del segle XX, van a parlar a les regions metropolitanes.
Per tant, embolica que fa fort.
En efecte.
No es parla ja de les desalinitzadores?
És que
semblava una alternativa per moments així de crisi, no? Almenys
no, si estan van al 100%, funcionant.
Sí,
no.
Estan funcionant.
El veig publicar l'altre un mes, que ja l'aigua de Sant Cugat ja és un 11%, ja és de salinitzar.
Sí, sí. Ah,
i fa 3 anys era zero.
Era zero.
Hi ha una persona, en Gabriel Borràs, de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, és un gran defensor de les desaladores.
Clar.
El problema és que ara, quan han dit farem desaladores, per exemple, la de Cunit Cubelles, farem. Això vol dir una situació de futur. I la realitat és avui, no és de futur.
Això seria, per exemple, de cara al camp, estic pensant, no?
I aquest...
No?
Però és molt cara, no?, l'aigua que surt.
No, però el problema és que ens pujaran la factura, la factura que ens pujaran és perquè l'energia, que ara està cara, o sigui, gasta molta energia de salinitzar. I llavors puja la factura de l'aigua. Per això l'any que ve serà molt més
car. Va haver-hi una persona a la ràdio que va fer un comentari que és realment així. S'ha de pensar en la sequera quan ja ha superàvit d'aigua, no quan no n'hi ha.
Ja.
I això és una mica lligat al que dius tu.
Que els incendis s'apaguen a l'hivern, no?
Exacte. Sí. És que és de la realitat.
Sí, és un clàssic.
Bé, Vaig veure una mica d'aigua del got que m'ha preparat. En...
Però només un glopet, eh?
Sí, sí.
Jo per això deia la premura de temps. Les dessalinitzadores, sí. En cas de que podrien dir l'eficiència... De...
És que ens hem acabat, perdona.
Perdó, doncs ja està, gràcies.
Disculpa. En seguirem parlant, Robert, no pateixis, que això, per desgràcia, durarà. Moltíssimes gràcies a tots quatre per venir fins aquí a la ràdio, fins aquí a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Els oients, recordeu, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la ràdio, la 91.5 de la FM i també a través de cugat.cat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots.
Ràdio Sant Cugat,